Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
La Fiscalia manté l'acusació de rebel·lió pels líders independentistes i confirma les peticions de penes d'entre 25 i 16 anys de presó durant les conclusions provisionals del judici al procés. Montse Manent.
La resta de les parts també han elevat a definitius els càrrecs que imputen els processats i la petició de penes. El fiscal Jaime Moreno ha explicat que les penes no s'han modificat de l'escrit inicial.
Para dejar constancia de que las penas no han sido objeto de modificación en las conclusiones del Ministerio Fiscal, como ya se ha anunciado con anterioridad, y que por tanto son las mismas que figuraban en el escrito de conclusiones provisionales. En realidad la única modificación es la contenida en el apartado quinto, en el que se interesa la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal.
Continuen les negociacions per formar els governs municipals. A Barcelona, la clau de l'alcaldia depèn de si Ada Colau accepta els vots de Ciutadans per repetir mandat o per contraposta per Ernest Maragall com a alcalde.
A Tarragona, la CUP està disposada a facilitar la investidura del líder d'Esquerra, Pau Ricomà, però sota condicions. Els cupaires anuncien noves trobades per plantejar un govern alternatiu a Josep Fèlix Ballesteros.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
La CUP ha explicat que està disposada a facilitar la investidura de Pau Ricomà, alcaldable per Esquerra Republicana de Catalunya, sempre que es compleixin 5 compromisos mínims.
Compromisos que entenem que s'han manifestat com a punts comuns amb Esquerra Republicana i que, per tant, són imprescindibles per començar a trencar amb el que és la pleitesia que hi ha hagut en aquesta ciutat de cara a les grans elites i als grans lobbies de poder.
La ONU emet un informe a favor d'alliberar Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Oriol Junqueras, a més de demanar una indemnització per als Jordis per haver-los privat de llibertat sense sentència i sense tenir responsabilitats executives.
El president Quim Torra ha assegurat que aquest informe és un clam a Europa a favor de l'autodeterminació, mentre que l'advocat Benet Salellas ha demanat la posada en llibertat de Jordi Cuixart.
És hora de que tant Europa com, sobretot, Espanya s'adonin d'aquest clam. Escolta, Europa, aquí hi ha un poble que està democràticament reiterant una vegada i una altra que vol ser un poble lliure.
Hemos tenido conocimiento de la decisión que se ha adoptada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en la que se concluye que el señor Jordi Cuixart debería ser puesto inmediatamente en libertad. La pretensión es justificar una petición de libertad.
A Girona, el sindicat USTEC Estès denuncia que el proper curs es tancaran 15 línies als centres educatius públics de les comarques gironines.
El sindicat alerta que la situació fomenta la segregació escolar i disminueix la qualitat educativa.
FM Girona, Siso García.
Girona, Vidreres o Sant Feliu de Guíxols perdran grups als centres educatius de cares al proper curs, segons l'informe presentat per USTEC Estès. Uns canvis que des del sindicat creuen que fomenta la segregació escolar entre centres públics i centres concertats. Xavier Díaz és portaveu d'USTEC Estès a comarques gironines.
Perquè dels grups de pèrdua són tots de la pública i a Girona no hi ha cap que sigui contemplat de la concertada.
Aquest cap de setmana arriba a Lleida el Festival de Novel·la Negra i Crítica Negra. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'entrega es durà a terme aquest divendres i serà la primera vegada que s'atorga aquest premi al Festival de Novel·la Policíaca i Criminal de la ciutat. El guardó té com a objectiu reconèixer la tasca d'un escriptor de novel·la negra que ha contribuït de forma notable i continuada amb la seva carrera literària a l'enriquiment, la qualitat i la difusió del gènere negre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada marcada avui en conjunt per l'anticicló, amb cel força assolellat aquesta propera tarda, si bé encara s'esperen nuvolades amb el creixement a punt, sobretot de muntanya, de l'interior del quadrant nord-est i també de la resta del Prepirineu. Poca precipitació, però tot i que aquesta propera tarda hi podrà haver ruixats de caràcter molt aïllat, de curta durada a punts de l'interior del quadrant nord-est, sense més conseqüència. La temperatura, doncs, avui la màxima tendirà a pujar en general, si bé quedarà localment similar a punts de la mitjana. meitat est o inclús podria baixar molt lleugerament a punts del litoral sud. I de cara a demà dijous s'espera una jornada doncs radiant, amb un cel serè pràcticament arreu del territori, si bé ja creixeran al centre del dia alguns núvols d'evolució diurna, especialment cap a punts de muntanya de l'interior del nord-est i també de la resta del Prepirineu, demà sense conseqüències. En quant al vent, en conjunt serà fluix de direcció variable fins a mig matí i al final del dia, amb predomini del terral al litoral i al centre del dia dominarà la marinada a pràcticament arreu de la costa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments la circulació en general augmenta en força. Es nota especialment a la C58, on ja podem parlar d'aturades entre Cerdanyola i el nus de la Trinitat, d'entrada de Barcelona, també a la zona de Sabadell, en els dos sentits de la marxa. D'altra banda, pel que fa a l'autopista AP7, hi ha trànsit força intens a Barberà del Vallès, en sentit sud, també la C-17 a Parets, en els dos sentits de la marxa, la B-23 entre Molins i el Papiol, sentit Martorell, o també la C-32, en aquests moments a l'autopista amb retencions a la zona de Viladecans d'entrada i també de Sant Boi a Viladecans de sortida de Barcelona. També les dues rondes, especialment en sentit Besòs, aquesta hora amb retencions ja remarcables. És tot de moment, bona tarda.
Gràcies, Eduard Sánchez. I a hores d'ara els bombers intenten extingir un incendi forestal que afecta 10 hectàrees de terreny forestal a Pradell de la Teixeta, al Priorat.
I activades 19 dotacions i 6 mitjans aeris, així com diverses unitats d'emergència. L'incendi ha obligat a aturar el trànsit ferroviari a la zona, cosa que ha afectat la línia R15 de Rodalies entre Falset i Pradell de la Teixeta. S'ha activat la prealerta del Pla Ferrocat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Les acusacions mantenen les peticions de pena pels acusats al judici del procés. Acabada la fase documental, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox s'han refermat en les conclusions provisionals. Així, la Fiscalia demana 25 anys de presó per l'expresident, vicepresident Oriol Junqueras, per rebel·lió i malversació. Una xifra que baixa als 17 anys per l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Pels exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva i Dolors Bassa, la Fiscalia demana penes de 16 anys de presó també per rebel·lió, que es queden en 7 anys per a Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila per desobediència greu. Al seu torn, l'advocacia manté les peticions de 12 anys per a Junqueras per sedició i malversació i 11 i mig per a Rull, Turull, Forn, Romeva i Bassa. A Forcadell se li demanen 10 anys per sedició i 8 anys per la mateixa raó a Sánchez i Cuixart. També demana 7 anys per a Vila, Mundó i Borràs per desobediència. L'Acció Popular, Vox, manté els 74 anys de petició per als exconsellers presos, 52 per a Sánchez i Cuixart i 24 per a Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó. Així s'han expressat el fiscal Jaime Moreno, l'advocada de l'Estat, Rosa María Seoane, i per l'Acció Popular, Pedro Fernández.
Que las penas no han sido objeto de modificación en las conclusiones del Ministerio Fiscal, como ya se ha anunciado con anterioridad, que por tanto son las mismas que duran el escrito de conclusiones provisionales.
Esta parte eleva a definitivas también sus conclusiones provisionales.
Para elevar a definitivas las conclusiones que se planteaban en nuestro escrito.
La defensa, al seu torn, també ha confirmat les seves conclusions provisionals i, com ha dit l'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Einde, han demanat l'absolució.
Esta parte va a elevar a definitivas las conclusiones de la primera a la quinta, en principio y con la tesis principal de atipicidad, falta de autoría y en existencia de circunstancias, por lo tanto la petición de absolución.
Al seu escrit, totes les defenses hi afegeixen un eximent del Codi Penal que especifica que s'està exempt de responsabilitat criminal quan s'actua en compliment d'un deure o en l'exercici d'un dret, ofici o càrrec. Posteriorment s'ha suspès el judici fins al proper dimarts, quan les acusacions explicaran amb quins arguments mantenen les seves peticions de pena.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El futur de l'alcaldia de Barcelona depèn cada vegada més de la decisió que prengui Barcelona en Comú. Manuel Valls ha anunciat que donarà suport sense contrapartides a un acord entre socialistes i comuns que faci alcaldessa Ada Colau. Una idea que no agrada al partit que dona suport a Valls, Ciutadans. Mentrestant, Ernest Maragall manté la idea de governar la ciutat amb el suport de Junts per Catalunya i els comuns. I aquesta tarda s'ha reunit per separat amb Colau i Elsa Artadi.
Ernest Maragall, primer en la cursa electoral per 5.000 vots, però ara amb els mateixos regidors que Barcelona en Comú, continua sent el favorit per governar la ciutat. Però la possibilitat d'un govern PSC-Comuns s'ha fet una mica més real després de l'anunci de Manuel Valls. Davant les reticències dels de Colau a rebre el suport del cap de llista de Ciutadans, aquest ha deixat molt clar que ho faria sense esperar res a canvi.
Heu d'empassar la meva ètica i la meva responsabilitat. I la meva responsabilitat i la meva ètica i els meus principis és que jo faré tot perquè no hi hagi un alcalde independentista.
Aquest anunci ha quedat aigualit poc després quan els de Madrid Ciutadans ha dit que els seus regidors només faran alcalde Jaume Collboni. Cal comptar, però, que dels 6 regidors de Valls, només 3 són d'obediència al partit taronja. La resta són independents. Tot plegat, mentre que Ernest Maragall continua treballant per assegurar-se l'alcaldia amb el suport de Junts per Catalunya i els comuns.
I a Tarragona se li complica l'alcaldia Josep Fèlix Ballesteros. La CUP està disposada a facilitar la investidura del líder d'Esquerra, Pau Ricomà, això sí, sempre i quan compleixi un plec de fins a 5 condicions. Els cupaires es reuniran properament amb altres formacions per buscar un govern alternatiu. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest dimecres la CUP ha explicat que està disposada a facilitar la investidura de Pau Ricomà, alcalde bla per Esquerra Republicana de Catalunya, sempre que es compleixin 5 compromisos mínims. Laia Estrada, portaveu de la CUP, ha assegurat que aquests compromisos ja eren compartits amb Esquerra Republicana de Catalunya.
Compromisos que entenem que en campanya s'han manifestat com a punts comuns que teníem amb Esquerra Republicana i que, per tant, són imprescindibles per començar a trencar amb el que és la pleitesia que hi ha hagut en aquesta ciutat de cara a les grans elites i als grans lobbies de poder.
Ara la CUP s'ha de reunir aquesta setmana amb Esquerra Republicana, però també es vol reunir amb les altres formacions polítiques per assegurar-se que es puguin complir els seus compromisos.
Un altre escenari complicat és a Badalona, on d'una banda el guanyador de les eleccions, el popular Xavier García Albiol, vol governar en minoria i de l'altra l'oposició no es posa d'acord per bastir un govern alternatiu. De moment, Albiol ja ha anunciat que demanarà al PSC d'Àlex Pastor que s'abstingui a la investidura. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Albiol es mostra convençut que serà l'alcalde de Badalona després del 15 de juny i s'ha adreçat directament al Partit dels Socialistes. Els ha recordat el suport que els va donar el passat mes de juny quan va signar la moció de censura contra Dolors Sabater. García Albiol espera que Pastor no repeteixi l'acord de 2015 quan va facilitar la investidura de Sabater, el que el líder del PP considera que ha estat un error. Per això demana ara als socialistes que votin en blanc el proper 15 de juny.
Jo crec que la millor opció en aquests moments és que nosaltres arrenquem la legislatura amb els 11 regidors, que és aquesta majoria minoritària de la ciutat. Després de l'estiu podem parlar si en un futur immediat el Partit Socialista es vol incorporar.
Mentre el PSC manté que no facilitarà l'alcaldia ni a García Albiol ni a Dolors Sabater, la candidata de Guanyem i Esquerra diu que no posarà línies vermelles per començar a negociar amb els socialistes. Pastor diu que parlarà amb tothom, però la seva postura, dit, és ferma. Governar en minoria amb el suport, si li donen, dels comuns. Precisament, Badalona en Comú Podem ha demanat a Sabater i Pastor que s'asseguin a negociar per arribar a un acord que garanteixi l'estabilitat de l'Ajuntament on les tres forces puguin governar juntes.
L'escenari de pactes també està obert a la Diputació de Girona després que Junts per Catalunya ha perdut la majoria absoluta al baixar de 14 a 11 diputats.
Els PSC, en canvi, han augmentat un diputat i es queden amb 9 i 4 respectivament. Completen la Diputació Guanyem Independents de la Selva i l'Agrupació de Candidatures Empordaneses, TE. El president en funcions de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, demana calma abans de pensar en pactes, tot i que subratlla que segueixen sent la força més votada.
És evident que nosaltres tenim 14, això ha anat una mica de 14 a 11, seguim sent la força amb més diputats i la força més votada, i bé, tot això el que voldrà dir que no haurem de parlar-ne, però segurament aquestes coses sempre van una mica més enllà, perquè primer ara la gent està pendent de quins pactes hi ha en els diferents ajuntaments.
Noguer va arribar a la presidència fa tot just 10 mesos amb la marxa de Pere Vila a la delegació de la Generalitat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El president Quim Torra assegura que els resultats electorals i la resolució de l'ONU a favor d'alliberar els Jordis i Oriol Junqueras són un clam a Europa a favor de l'autodeterminació. Torra convocarà partits i entitats socials sobiranistes per buscar unitat d'acció davant la futura sentència pel judici del procés. Ho han dit aquest matí al Parlament. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda.
En la sessió de control a l'executiu, el president Torra ha assegurat que el govern surt reforçat dels resultats electorals municipals i europeus i ha recorregut el poeta Maragall a la seva oda, que ha redirigit cap a Europa, per demanar al govern central que compleixi la resolució de Nacions Unides.
La democràcia espanyola està patint uns severs atacs per part dels grans organismes internacionals. Jo penso que és hora de que tant Europa com sobretot a Espanya, s'adonin d'aquest clam, que el resumeixo amunt, escolta Europa, aquí hi ha un poble que està votant, que democràticament està reiterant una vegada i una altra que vol ser un poble lliure.
La resolució de l'ONU que esmenta Torra és un document de 19 pàgines del grup de treball sobre la detenció arbitrària de les Nacions Unides que també demana indemnitzacions econòmiques pels Jordis per haver-los privat de llibertat sense sentència i sense tenir responsabilitats executives. El president Torra reunirà partits i entitats sobiranistes per actuar junts davant la sentència del judici del procés.
Justament aquest informe del grup de treball de l'ONU ha fet que la defensa de Jordi Cuixart en demanés la posada en llibertat. Ho ha fet aquesta tarda en el judici al procés.
L'advocat Benet Salellas ha estat l'encarregat de posar veu a la petició. El president del tribunal, Manuel Marchena, li ha dit que la valoraran una vegada la presenti per escrit.
Hemos tenido conocimiento de la decisión que ha sido adoptada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que lleva fecha de 25 de abril en relación a nuestro representado, el señor Jordi Cuixart, en la que se concluye que el señor Jordi Cuixart debería ser puesto inmediatamente en libertad.
¿Su petición cuál es exactamente, señor Salellas?
La pretensión es justificar una petición de libertad que iba a desarrollar.
Está usted en su absoluto derecho en solicitarla y yo le invito a que todas esas alegaciones las formule por escrito al Ministerio Fiscal y al resto de las partes y el tribunal ya resolverá.
Salellas ha asegurado que entraría en la petición avui mateix.
I la mesa del Senat ha suspès finalment avui el senador Raül Romeva seguint les recomanacions dels lletrats de la cambra. El PSOE ha fet valer la seva majoria absoluta per tirar endavant la suspensió. El senador del PNB hi ha votat en contra.
La mesa del Senat ha seguit les recomanacions de l'informe dels lletrats de la cambra per suspendre automàticament Raül Romeva, tal com va passar la setmana passada amb els presos electes diputats al Congrés. El PSOE té majoria absoluta a la cambra i per la suspensió només li calien els 4 membres socialistes dels 7 que té a la mesa. També han comptat amb els vots dels dos membres del PP. Esquerra Republicana té 5 dies ara per nomenar un nou senador en substitució de Romeva si vol mantenir grup propi junt amb Bildu al Senat.
I aquesta mateixa tarda el Parlament Europeu ha impedit l'accés de Carles Puigdemont i Toni Comín.
Tots dos anaven a recollir la credencial d'eurodiputats, però la direcció de l'Eurocambra ha ordenat que els bloquegessin l'entrada. Puigdemont ha qualificat el fet de gravíssima discriminació que acabarà als tribunals.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
A Girona, el sindicat Ustec Estès denuncia que el proper curs es tancaran unes 15 línies als centres educatius públics de les comarques gironines. El sindicat alerta que la situació fomenta la segregació escolar i disminueix la qualitat educativa. FM Girona, Sisu García, bona tarda.
Bona tarda. Girona, Vidreres o Sant Feliu de Guíxols perdran grups als centres educatius de cares al proper curs. En total, 15 grups arreu de les comarques gironines, la majoria de P3, segons l'informe presentat per Ustec Estès. Uns canvis que des del sindicat creuen que fomenta la segregació escolar entre centres públics i centres concertats. Xavier Díez és portaveu d'Ustec Estès a comarques gironines.
Entenem que el departament que acaba de signar i impulsar el pacte contra la segregació, a la pràctica, com veiem, pot acusar d'una manera molt clara d'una hipocresia atòmica. Perquè dels grups que hi són contemplats de pèrdua són tots de la pública i a Girona no hi ha cap que sigui contemplat de la concertada.
Des del sindicat afirmen que el tancament de línies és un error, ja que es podria aprofitar l'oportunitat per baixar les ràtios dels centres educatius, fet que creuen que faria millorar la qualitat educativa.
La Fundació Lleidatana Arrels ha organitzat una obra de teatre per sensibilitzar i conscienciar els ciutadans sobre les dificultats en què es troben els sense sostre. Es tracta d'una acció inclosa en la campanya Ningú dormint al carrer, amb el nom Homeless. El musical social, l'espectacle tindrà lloc el proper 8 de juny al Teatre de l'Escorxador de Lleida. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Aquesta és una de les accions que s'ha dut a terme dins de la campanya Ningú dormint al carrer Lleida d'Activarte i Homeless Entrepreneurs. També s'ha organitzat una exposició de 34 fotografies als arcs de la Paeria sota el nom Viuen al carrer perquè volen. José Luis Sánchez, president d'Activarte, autor i director del musical, ha explicat quins són els objectius d'aquestes propostes.
El que volíem és arribar a un públic diferent. Normalment, quan parlem de la gent que viu al carrer o de qualsevol problema social, ja tenim un públic sensible, que ja s'interessa per aquests temes i que té aquesta sensibilitat social, no? Hem cregut que era interessant arribar a altres públics.
Sánchez ha afegit que espera que amb aquest tipus d'accions de conscienciació, que també s'han dut a terme arreu de Catalunya, ajudi a solucionar la problemàtica.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa dona suport als productors agrícoles i ramaders amb la campanya Fet al Parc. Es crearà un segell propi per reforçar el compromís amb una gestió sostenible i la promoció dels productes de la zona. Olot Televisió, Natàlia Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Amb l'objectiu de posar-lo en valor i enfortir sinergies amb els productors agrícoles i ramaders, neix la campanya Fet al Parc, una sèrie d'acords entre el Parc Natural i els productors, sota un mateix compromís, incidir positivament en la conservació del territori i alhora promocionar els productes que s'hi elaboren. Xavier Puig, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
L'origen, evidentment, el producte ha de ser produït almenys en la seva major part del cicle productiu a l'interior del parc, és a dir, ha de provenir del parc.
Ja són 17 les explotacions garrotxines que s'han adherit a la iniciativa, que està oberta a les empreses agroalimentàries que s'hi vulguin sumar.
Agricultura i el Parc Natural del Delta de l'Ebre han alliberat avui prop de 90.000 exemplars d'anguila juvenil a les llacunes del parc per mirar de repoblar aquesta espècie en aquesta zona. El Delta és una de les àrees incloses dins el Pla de Gestió de l'Anguila Europea. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
Aquests exemplars destinats a la repoblació que procedeixen de conques de fora de Catalunya, concretament de l'empresa valenciana d'Aquicultura, són alliberats en les conques dels rius afectats pel Pla de Gestió de l'Anguila Europea. Precisament del que és aquest pla ens parlava Jesús Gómez. Ell és tècnic del Departament d'Agricultura de la Generalitat.
S'alliberarà en zones on no es pot pescar per intentar que aquesta anguila arribi a fase adulta i pugui acabar fent la migració cap al mar dels Sargassos, que és on faran la posta, i d'allí tornen les angules, que són les que ens deparen de l'any següent.
Aquests 90.000 exemplars de juvenil d'anguila són alliberats als llocs coneguts com la llacuna de l'Aufacada, el Clot de l'Encanyissada i la finca del Violí, ja que les llacunes del Taique es constitueixen l'hàbitat natural ideal per al desenvolupament de l'angula abans del seu retorn al mar.
En cultura, aquest cap de setmana els amants del misteri tenen una cita amb el Festival de Novel·la Negra i Criminal de Lleida, el Segre Negre. Enguany, el certamen arriba a la quarta edició i homenatjarà amb el Premi Trajectòria l'escriptor grec i referent mundial d'aquest estil literari, Petros Markaris. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'entrega es durà a terme aquest divendres i serà la primera vegada que s'atorga aquest premi al Festival de Novel·la Policíaca i Criminal de la ciutat. El guardó té com a objectiu reconèixer la tasca d'un escriptor de novel·la negra que ha contribuït de forma notable i continuada amb la seva carrera literària a l'enriquiment, la qualitat i la difusió del gènere negre. Markaris també oferirà una classe magistral titulada Com escric novel·la negra i per què, que tindrà lloc al rectorat de la Universitat de Lleida el mateix divendres i que estarà oberta al públic.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, el partit Osca Nàstic, el nucli de la trama d'apostes al futbol.
Una macrooperació policial ha acabat amb diversos detinguts en una suposada trama d'apostes i tripijoc de partits de primera i segona divisió. Entre els detinguts hi ha jugadors i dirigents de clubs de l'elit del Dalt.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El Nàstic de Tarragona podria estar esquitxat per aquesta trama, ja que el partit que va originar la investigació policial va ser el Huesca Nàstic de la temporada 2017-2018, on el conjunt grana necessitava la victòria per apropar-se a la salvació i aquest va acabar amb un resultat de 0-1 pels tarragonins. Es desconeix si el conjunt grana ha estat directament relacionat amb aquest resultat, però des del club han emès un comunicat on recorden que van interposar una denúncia per les falses acusacions que es van fer a l'entitat grana des de Federbet, que va denunciar que el resultat del Huesca Nàstic era sospitós. A més, també diuen que sempre han vetllat per la integritat i el joc net.
S'ha presentat oficialment la Fundació Futbol Base Reus.
El projecte ha nascut per mantenir el bon treball realitzat els darrers anys amb el futbol formatiu roig i negre. Xavi Castro, director del Futbol Base del Reus durant 13 temporades, serà l'encarregat de presidir-lo.
La nova ràdio, Joan Gomis.
Aquesta entitat permetrà donar continuïtat al futbol formatiu roig-negre, donarà aixopluc a una desena d'equips masculins i femenins i el Genuine, format per discapacitats intel·lectuals. S'ha signat amb l'administrador concursal un conveni de 2 anys amb opció a prorrogar-lo any a any. El projecte neix a causa de la delicada situació econòmica que pateix el club de futbol Reus Deportiu. Tots els seus equips competiran a les lligues que organitza la Federació Catalana de Futbol. El filial de tercera divisió no hi accedeix, depèn del primer equip. La iniciativa compta amb una desena de patrocinadors i al voltant de 200.000 euros de pressupost. A més, exjugadors i exentrenadors del primer equip també hi ajuden econòmicament. D'altra banda, 2 equips del futbol de la primera divisió estan valorant donar-hi una empenta. Xavi Castro, que ha estat coordinador del futbol base al Club de Futbol Reus al llarg de 13 temporades, ha estat designat president.
En bàsquet, satisfacció a Girona per la renovació d'Eric Surís amb l'Uni.
Serà la seva 4ª temporada a Fontejau. El club ha fet oficial la renovació del tècnic per un any més. L'anunci arriba després que es fes oficial dijous passat que l'equip disputarà l'Eurolliga. Des que és entrenador de les gironines, l'Uni ha sumat 2 lligues i 2 copes de la reina. D'altra banda, l'últim reforç ha estat el de l'aler pivot de 22 anys, Maria Araujo, que arriba procedent del Wisla Cracòvia.
També en bàsquet, el Pardinyes continua buscant el finançament per consumar l'ascens a l'Alep Plata.
Una xifra que, segons els càlculs de l'entitat, pujaria fins als 250.000 euros. En les últimes hores, l'equip ha visitat la Paeria en la recepció oficial després d'haver pujat de categoria. Les institucions són precisament un dels fronts que podrien ajudar a recollir els diners necessaris per pujar a la categoria de bronze del bàsquet estatal, però hi ha altres alternatives. El club s'ha donat un marge d'un mes abans de decidir si fa efectiu l'ascens o no. Mentrestant, la configuració de la plantilla continua aturada.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu el parc. Un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, màgia, fotografia i música, envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 2 de juny vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu el parc al parc del Castell de Montesquiu. A partir de 2:15 del matí als entorns del Castell de Montesquiu.
Viu el parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viuelparc. Diputació de Barcelona.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Heràclit va ser un dels filòsofs presocràtics més destacats, a qui potser hagueu aconseguit oblidar, els qui la selectivitat ja els va quedant enrere, però que probablement recordeu per la seva paràbola del riu. Referint-se al pas del temps i de com canviem tots irremeiablement, Heràclit afirma que mai ningú podrà banyar-se 2 vegades al mateix riu, perquè quan ho intenti, ni el riu ni ell seran els mateixos de vegada. Raó no n'hi falta, però el que segur no va pensar és que un riu pogués sonar com sonarà l'Ebre el primer dissabte de juny. Prepareu-vos, perquè ja és aquí la segona edició de Lo Riu Sona Festival. Després de l'èxit de l'edició inaugural, Lo Riu Sona repeteix amb un cartell d'autèntic luxe, sense exagerar. Amposta reunirà els principals grups catalans del moment un darrere l'altre. Atenció al menú. A 8:15 del vespre dispararà el tret de sortida l'Ildami. A 9:15 serà el torn de Doctor Prats i quan passin 5 minuts de les 11 els agafaran el relleu Oques Grasses. Aquí escoltem de fons. A 1:05 els tocarà els Búhos i el punt i final el posaran a 3:15 de la matinada els altafullencs Portobelo. Tot plegat, amb un exèrcit de food trucks preparats per si tanta música us fa agafar gana. Segon festival, Lorriu Sona, dissabte 1 de juny a Amposta. Horaris i entrades al web lorriusonafestival.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La Fiscalia manté l'acusació de rebel·lió pels líders independentistes i confirma les peticions de penes d'entre 25 i 16 anys de presó durant les conclusions provisionals del judici al procés. Montse Manent.
La resta de les parts també han elevat a definitius els càrrecs que imputen als processats, així com la petició de penes. El fiscal Jaime Moreno ha explicat que les penes no s'han modificat de l'escrit inicial.
Para dejar constancia de que las penas no han sido objeto de modificación en las conclusiones del Ministerio Fiscal, como ya se ha anunciado con anterioridad, y que por tanto son las mismas que figuraban en el escrito de conclusiones provisionales. En realidad la única modificación es la contenida en el apartado quinto, en el que se interesa la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal.
Continuen les negociacions per formar els governs municipals. A Barcelona, la clau de l'alcaldia depèn de si Ada Colau accepta els vots de Ciutadans per repetir mandat o, per contra, aposta per Ernest Maragall com a alcalde.
A Reus, la CUP ha estès avui la mà a Esquerra Republicana per formar un govern alternatiu al de Junts per Catalunya amb Carles Pellicer al capdavant. Aquesta opció, però, passaria necessàriament pel suport del PSC.
La nova ràdio, David Fernández.
Aquest dimecres ha estat la CUP que ha interpel·lat Esquerra per a que no pacti amb Pellicer i no li faci de crossa. Edgar Fernández és el número 2 dels copaires.
Que Esquerra ha de fer un pas endavant a la creació d'aquest govern, la CUP ens hem posat a disposició d'Esquerra Republicana i el que li demanem, el que instem, és que sigui Esquerra Republicana qui generi les condicions necessàries per poder trobar punts de consens, de treballar en un govern alternatiu.
La ONU emet un informe a favor d'alliberar Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Oriol Junqueras, a més de demanar una indemnització per als Jordis per haver-los privat de llibertat sense sentència i sense tenir responsabilitats executives.
El president Quim Torra ha assegurat que aquest informe és un clam a Europa a favor de l'autodeterminació, mentre que l'advocat Benet Salellas ha demanat la posada en llibertat de Jordi Cuixart.
És hora de que tant Europa com, sobretot, Espanya s'adonin d'aquest clam. Escolta, Europa, aquí hi ha un poble que està democràticament reiterant una vegada i una altra que vol ser un poble lliure.
Hemos tenido conocimiento de la decisión que ha sido adoptada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en la que se concluye que el señor Jordi Cuixart debería ser puesto inmediatamente en libertad. La pretensión es justificar una petición de libertad.
El Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona vol donar resposta a la demanda de turisme de benestar, que ha crescut un 30% el darrer any.
Per això potenciarà les ofertes relacionades amb la meditació, la nutrició o l'esport a la natura.
FM Girona, Siso García.
La demanda d'oferta turística de benestar i salut ha crescut a la demarcació de Girona en un 30% durant el darrer any. Empreses i entitats turístiques de Girona, sota l'impuls del Patronat de Turisme, han estat treballant per oferir experiències i productes relacionats amb el ioga, la meditació, la nutrició, l'esport, la naturalesa i l'espiritualitat. Jaume Marín és el director de màrqueting del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava.
La tendència a Europa és créixer en aquest turisme de benestar, no només el físic, sinó també el mental.
Aquest cap de setmana arriba a Lleida el Festival de Novel·la Negra i Criminal al Segre Negre.
Enguany el celebra la quarta edició i homenatjarà amb el Premi Trajectòria l'escriptor grec i referent mundial d'aquest estil literari, Petros Markaris.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'entrega es durà a terme aquest divendres i serà la primera vegada que s'atorga aquest premi al Festival de Novel·la Policíaca i Criminal de la ciutat. El guardó té com a objectiu reconèixer la tasca d'un escriptor de novel·la negra que ha contribuït de forma notable i continuada amb la seva carrera literària a l'enriquiment, la qualitat i la difusió del gènere negre.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada marcada avui en conjunt per l'anticicló, amb cel força assolellat aquesta propera tarda. Si bé encara s'esperen nuvolades amb el creixement a punt, sobretot de muntanya, de l'interior del quadrant nord-est i també de la resta del Prepirineu. Poca precipitació, però tot i que aquesta propera tarda hi podrà haver ruixats de caràcter molt aïllat, de curta durada a punts de l'interior del quadrant nord-est, sense més conseqüència. La temperatura, doncs, avui la màxima tendirà a pujar en general, si bé quedarà localment similar a punts de la meitat est o inclús podria baixar molt lleugerament a punts del litoral sud. I de cara a demà dijous s'espera una jornada doncs radiant amb un cel serè pràcticament arreu del territori, si bé ja creixeran al centre del dia alguns núvols d'evolució diurna, especialment cap a punts de muntanya de l'interior del nord-est i també de la resta del Prepirineu, demà sense conseqüències. En quant al vent, en conjunt serà fluix de direcció variable fins a mig matí i al final del dia, amb predomini del terral al litoral i al centre del dia dominant a la marinada a pràcticament arreu de la costa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments, tot i que en general la tendència seria anar millorant, anar estirant el trànsit, encara queden punts on hem de parlar d'aturades i ara mateix el principal el situem a l'autopista B23. Hi ha cues entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona, a causa d'un accident aquí just abans d'arribar a Sant Feliu. Hi ha dos carrers tallats i això és el que dificulta la circulació. De moment, en aquest tram, doncs, 3 quilòmetres de vehicles força aturats en direcció a la ciutat comtal. A la resta de vies, com dèiem, tot i la millora, encara hem de parlar d'alguns punts en retenció. La B24 n'és un exemple també, Cervelló, en direcció a Vallirana, cap a la Nacional 340. La C58... en aquest cas amb força densitat i alguns punts de lentitud a la zona de Montcada i Reixac en sentit Barcelona, o per exemple les dues rondes, tot i que han millorat encara força volum les dues, especialment en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard Sánchez. I els bombers continuen lluitant contra un incendi forestal que afecta 10 hectàrees de terreny a Pradell de la Teixeta, al Priorat.
El foc ha obligat a aturar el trànsit ferroviari a la zona, cosa que afecta la línia R15 de Rodalies entre Falset i Pradell de la Teixeta. S'ha activat un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Reus i s'ha activat el prealerta del Pla Ferrocat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Les acusacions mantenen les peticions de pena pels acusats al judici del procés. Acabada la fase documental, Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Vox s'han refermat en les conclusions provisionals. Així, la Fiscalia demana 25 anys de presó per l'exvicepresident Oriol Junqueras per rebel·lió i malversació. Una xifra que baixa als 17 anys per l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Pels exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva i Dolors Bassa, la Fiscalia demana penes de 16 anys de presó també per rebel·lió, que es queden en 7 anys per a Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila per desobediència greu. Al seu torn, l'advocacia manté les peticions de 12 anys per a Junqueras per sedició i malversació i 11 i mig per a Rull, Turull, Forn, Romeva i Bassa. A Forcadell se li demanen 10 anys per sedició i 8 anys per la mateixa raó a Sánchez i Cuixart. També demana 7 anys per a Vila, Mundó i Borràs per desobediència. L'Acció Popular, Vox, manté els 74 anys de petició per als exconsellers presos, 52 per a Sánchez i Cuixart i 24 per a Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó. Així s'han expressat el fiscal Jaime Moreno, l'advocada de l'Estat Rosa María Seoane i per l'Acció Popular, Pedro Fernández.
Que las penas no han sido objeto de modificación en las conclusiones del Ministerio Fiscal, como ya con anterioridad, que por tanto son las mismas que figuraban en el escrito de conclusiones provisionales.
Esta parte eleva a definitivas también sus conclusiones provisionales.
Para elevar a definitivas las conclusiones que se planteaban en nuestro escrito.
La defensa, al seu torn, també ha confirmat les seves conclusions provisionals i, com ha dit l'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Vandeneinde, han demanat l'absolució.
Esta parte va a elevar a definitivas las conclusiones de la primera a la quinta, en principio y con la tesis principal de atipicidad, falta de autoría, en existencia de circunstancias, por lo tanto la petición de absolución.
Al seu escrit, totes les defenses hi afegeixen un eximent del Codi Penal que especifica que s'està exempt de responsabilitat criminal quan s'actua en compliment d'un deure o a l'exercici d'un dret, ofici o càrrec. Posteriorment s'ha suspès el judici fins al proper dimarts, quan les acusacions explicaran amb quins arguments mantenen les seves peticions de pena.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El futur de l'alcaldia de Barcelona depèn cada vegada més de la decisió que prengui Barcelona en Comú. Manuel Valls ha anunciat que donarà suport sense contrapartides a un acord entre socialistes i comuns que faci alcaldessa Ada Colau. Una idea que no agrada al partit que dona suport a Valls, Ciutadans. Mentrestant, Ernest Maragall manté la idea de governar la ciutat amb el suport de Junts per Catalunya i els comuns i aquesta tarda s'ha reunit per separat amb Colau i el Sertadi.
Ernest Maragall, primer en la cursa electoral per 5.000 vots, però amb els mateixos regidors que Barcelona en Comú, continua sent el favorit per governar la ciutat. Però la possibilitat d'un govern PSC comun s'ha fet una mica més real després de l'anunci de Manuel Valls. Davant les reticències dels de Colau a rebre el suport del cap de llista de Ciutadans, aquest ha deixat molt clar que ho faria sense esperar res a canvi.
Hem d'empassar la meva ètica i la meva responsabilitat. I la meva responsabilitat i la meva ètica i els meus principis és que jo faré tot perquè no hi hagi un alcalde independentista.
Aquest anunci ha quedat aigualit poc després quan des de Madrid Ciutadans ha dit que els seus regidors només faran alcalde Jaume Collboni. Cal comptar, però, que dels 6 regidors de Valls només 3 són d'obediència al partit taronja. La resta són independents. Tot plegat mentre que Ernest Maragall continua treballant per assegurar-se l'alcaldia amb el suport de Junts per Catalunya i els comuns.
I a Girona, les negociacions per l'alcaldia de la ciutat també s'estan complicant. Guanyem Girona, la segona força en vots liderada per Lluc Salelles, ja ha deixat clar Esquerra Republicana que no vol saber res de cap pacte amb Junts per Catalunya, però matisa que la proposta d'un govern progressista alternatiu a Marta Madrenas no passa per pactar amb el PSC. FM Girona, Siso García.
El cap de llista de Guanyem Girona, Lluc Salelles, ha exposat la seva voluntat de canvi descartant una possible aliança amb Junts per Catalunya i alhora ha deixat clar que no volen sumar amb el PSC. El cap de llista republicà Quim Ayats ja s'ha posicionat i ha deixat clar que vol un govern d'unitat independentista que inclogui sense excepció Junts per Catalunya i Guanyem Girona lluny dels del 155. Veta així qualsevol possibilitat de governar amb el PSC acabant amb un possible pacte entre les esquerres que podria configurar una majoria absoluta alternativa que desbancaria a Marta Madrenas de l'alcaldia. L'alcaldable del PSC, Sílvia Paneque, ja ha contestat.
Esquerra haurà d'explicar per què vol excloure 8.000 votants. Nosaltres en aquests moments volem mantenir aquesta opció de canvi i de consens.
Els socialistes tampoc donarien suport a un govern de Marta Madrenas. Així doncs, amb les intencions del PSC, Esquerra Republicana i Guanyem, no queden massa escenaris possibles a l'Ajuntament de Girona. El més probable ara mateix és que Madrenas continuï governant en minoria.
I una situació semblant es viu a Reus, on la CUP ha estès avui la mà a Esquerra Republicana per formar un govern alternatiu al de Junts per Catalunya, amb Carles Pellicer al capdavant. Aquesta opció, però, passaria necessàriament pel suport del PSC. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Carles Pellicer, fins ara alcalde de Reus i cap de llista de Junts per Reus, la força més votada de les municipals, va dir públicament dilluns que apostava per reeditar el pacte amb Esquerra i el partit municipalista ara Reus. Aquest dimecres ha estat la CUP que ha interpel·lat Esquerra per a que no pacti amb Pellicer i no li faci de crossa. Edgar Fernández és el número 2 dels copaires.
Que Esquerra ha de fer un pas endavant en la creació d'aquest govern, la CUP ens hem posat a disposició d'Esquerra Republicana i el que li demanem, el que instem, és que sigui Esquerra Republicana qui generi les condicions necessàries per poder trobar punts de consens, de treballar en un govern alternatiu.
Una altra opció per fer govern seria un pacte d'esquerres. Per tant, això vol dir entre Esquerra, PSC i la CUP. Els copaires ja es van mostrar contraris a pactar amb el PSC, però no s'han volgut pronunciar ara sobre aquesta possibilitat i en tot cas diuen que és Esquerra qui ha de fer el primer pas i posar una proposta sobre la taula. Per la seva banda, el PSC, de moment, encara no s'ha pronunciat.
Això pel que fa a l'escenari d'ajuntaments, però la incertesa també es trasllada a les diputacions. A la de Tarragona sembla per ara que Junts per Catalunya apostaria per no reeditar el pacte amb el PSC que faria fora de la presidència Esquerra Republicana. I si això fos així, ja comencen a sonar noms dels possibles candidats a presidir l'ENS, entre ells el de l'alcalde de Torredembarra. On a la Torre, Josep Sánchez.
En la seva edició d'aquest dimecres, el Diari de Tarragona dona alguns noms que podrien proposar els republicans en cas d'aconseguir la presidència de la Diputació. Un dels destacats és Eduard Rovira, del qual es valoraria haver aconseguit una majoria absoluta històrica a Torredembarra i haver completat un mandat sencer al municipi per primera vegada en 20 anys. En declaracions a una a la Torre, l'alcalde Torrenca assegura que no tenia constància d'aquesta possibilitat, tot i que diu que estarà pendent dels moviments que hi puguin haver.
És una cosa que ha sortit en un diari, però, de fet, primer hauria de ser diputat provincial abans de sonar com a president. Evidentment que estaré pendent, sobretot si ha sortit el meu nom, doncs, bueno, em fa il·lusió.
Altres noms que es mencionen com a possibles propostes dels republicans per presidir l'ens provincial són l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, o el candidat de Tarragona, Pau Ricomà, si no aconsegueix l'alcaldia.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El president Quim Torra assegura que els resultats electorals i la resolució de l'ONU a favor d'alliberar els Jordis i Oriol Junqueras són un clam a Europa a favor de l'autodeterminació. Torra convocarà partits i entitats socials sobiranistes per buscar unitat d'acció davant la futura sentència pel judici del procés. Ho ha dit aquest matí al Parlament. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. En la sessió de control a l'executiu, el president Torra ha assegurat que el govern surt reforçat dels resultats electorals municipals i europeus i ha recorregut el poeta Maragall a la seva oda, que ha redirigit cap a Europa, per demanar al govern central que compleixi la resolució de Nacions Unides.
La democràcia espanyola està patint uns severs atacs per part dels grans organismes internacionals. Jo penso que és hora de que tant Europa com, sobretot, Espanya s'adonin d'aquest clam, que el resumeixo amb un: escolta, Europa, aquí hi ha un poble que està votant, que democràticament està reiterant una vegada i una altra que vol ser un poble lliure.
La resolució de l'ONU que esmenta Torra és un document de 19 pàgines del grup de treball sobre la detenció arbitrària de les Nacions Unides, que també demana indemnitzacions econòmiques pels Jordis per haver-los privat de llibertat sense sentència i sense tenir responsabilitats executives. El president Torra reunirà amb partits i entitats sobiranistes per actuar junts davant la sentència del judici del procés.
Justament aquest informe del grup de treball de l'ONU ha fet que la defensa de Jordi Cuixart en demanés la posada en llibertat. Ho ha fet aquesta tarda en el judici al procés.
L'advocat Benet Salellas ha estat l'encarregat de posar veu a la petició. El president del tribunal, Manuel Marchena, li ha dit que la valoraran una vegada la presenti per escrit.
Hemos tenido conocimiento de la decisión que ha sido adoptada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que lleva fecha de 25 de abril en relación a nuestro representado, el señor Jordi Cuixart, en la que se concluye que el señor Jordi Cuixart debería ser puesto inmediatamente en libertad.
¿Y su petición cuál es exactamente, señor Salellas?
La pretensión es justificar una petición de libertad que iba a desarrollar...
Está usted en su absoluto derecho en solicitarla y yo le invito a que todas esas alegaciones las formule por escrito al Ministerio Fiscal y al resto de las partes y el tribunal ya resolverá.
Salellas ha asegurado que entraría en la petición avui mateix.
I fa només uns minuts, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que el govern demanarà a la Fiscalia General de l'Estat que posi en llibertat els presos i retiri les acusacions contra ells. El president ha fet una compareixença institucional per valorar l'informe del grup de l'ONU.
Per Torra, l'exigència de llibertat no hauria d'existir perquè els presos mai no haurien d'haver entrat en presó. Per això ha anunciat que divendres se celebrarà un Consell Executiu Extraordinari que aprovarà dirigir-se formalment al Fiscal General i l'Advocacia de l'Estat perquè promoguin al Suprem la retirada de totes les acusacions i la llibertat dels presos.
El govern s'adreçarà formalment a la Fiscal General de l'Estat a través del Fiscal Superior de Catalunya perquè, a la vista de la decisió del grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides, promogui al Tribunal Suprem la retirada de totes les acusacions i demani la llibertat immediata de tots els presos polítics.
Segons Torra, l'informe deixa molt clar que el referèndum és legal a Espanya i que les crides a participar són legítimes.
La jutgessa que instrueix la causa contra el tall de vies durant les protestes del 21 de febrer ha decidit arxivar les diligències contra el periodista Jordi Pasqual i dues persones més. La causa continua oberta per 8 investigats. Cugat.cat, Roger Quartielles.
La jutgessa d'instrucció considera que el periodista es trobava al lloc dels fets per la seva feina i que en el cas de les altres dues persones no consta que participessin activament en el tall a l'estació de ferrocarrils. En declaracions a Cugat Media, Pasqual s'ha mostrat satisfet amb la decisió.
Com a mínim, les tres persones que ara mateix ja no tenim recorregut en aquesta causa, era molt fàcil de poder-ho demostrar i hauria sigut realment molt estrany que haguera pogut seguir d'alguna manera. Sí que restem a l'expectativa de les persones, perquè sí que havien participat en la protesta. En tot cas, el que han de demostrar és que no han fet cap desordre públic.
Pel que fa a la resta de persones investigades, tres són menors i no seguiran la mateixa via judicial, i cinc resten a l'espera de saber com avança el procés. Entre elles hi ha la regidora electa d'Esquerra Més, Alba Gordó.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona vol donar resposta a la demanda de turisme de benestar i salut, que ha crescut un 30% el darrer any. Per això potenciarà les ofertes relacionades amb la meditació, la nutrició o l'esport a la natura. FM Girona, Sisu García, bona tarda.
Bona tarda. La demanda d'oferta turística de benestar i salut ha crescut a la demarcació de Girona en un 30% durant el darrer any. A escala mundial, aquest tipus de turisme mou uns 600 bilions de dòlars. Així doncs, seguint la tendència de creixement, empreses i entitats turístiques de Girona, sota l'impuls del Patronat de Turisme, han estat treballant per oferir experiències i productes relacionats amb el ioga, la meditació, la nutrició, l'esport, la naturalesa i l'espiritualitat. Jaume Marín és el director de màrqueting del Patronat de Turisme Girona Costa Brava.
La tendència a Europa és créixer en aquest turisme de benestar, passar de la bellesa al benestar, sobretot de, no només el físic, sinó també el mental i corporal. Vull dir que aquí hi ha tota l'alimentació positiva, tota l'alimentació integral, tota l'alimentació saludable, perquè la gent té més consciència sobretot del que menja, del que fa i del que veu.
Un projecte que donarà el tret de sortida a la nova onada de turisme del benestar i ajudarà a introduir les marques Costa Brava i Pirineu de Girona a aquest tipus de turisme a l'alça.
A Arenys de Mar, la policia local i els Mossos d'Esquadra han començat a identificar els campistes que ocupen la platja del Cavalló d'aquest municipi del Maresme. L'ordenança municipal no permet pernoctar en aquesta zona, ja que no està habilitada per aquest ús. Ràdio Arenys, Marc Sánchez.
Usuaris de la platja i responsables dels càmpings s'han queixat a l'Ajuntament perquè, a més de fer servir les dutxes, també usen les cordes que delimiten l'espai per la flora per penjar-hi la roba i posen taules i cadires a l'exterior, convertint, per tant, la platja en un càmping. Un dels joves que ha arribat amb la seva caravana ha explicat a Ràdio Arenys que ho ha fet seguint l'aplicació Parking Fortnite, on es diu textualment que el Cavalló és una zona tranquil·la amb taules, papereres, banys i dutxes.
No, justamente lo miramos en una aplicación. Y en la aplicación nos decía que aquí se podía aparcar gratis y que había mesas para acampar. Sí, dicen que dejan y que no suelen molestar mucho. Lo de que venga la policía, nosotros intentamos molestar lo mínimo, sacar lo mínimo fuera.
La regidora de Medi Ambient en funcions, Laia Martín, ha explicat que la policia local seguiran passant per la platja aquests dies i també reforçaran els avisos de prohibició amb nous cartells.
En cultura, aquest cap de setmana els amants del misteri tenen una cita amb el Festival de Novel·la Negra i Criminal de Lleida, el Segre Negre. Enguany, el certamen arriba a la quarta edició i homenatjarà amb el Premi Trajectòria l'escriptor grec i referent mundial d'aquest estil literari, Petros Markaris. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
L'entrega es durà a terme aquest divendres i serà la primera vegada que s'atorga aquest premi al Festival de Novel·la Policíaca i Criminal de la ciutat. El guardó té com a objectiu reconèixer la tasca d'un escriptor de novel·la negra que ha contribuït de forma notable i continuada amb la seva carrera literària a l'enriquiment, la qualitat i la difusió del gènere negre. Markaris també oferirà una classe magistral titulada Com escric novel·la negra i per què, que tindrà lloc al rectorat de la Universitat de Lleida el mateix divendres i que estarà oberta al públic.
I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó.
Els Catarres, Anna Belén i Buó són els caps de cartell de la Festa Major de Reus, que poc menys d'un mes ja escalfa motors. Les tronades, els elements del seguici festiu, els castells i els concerts tornaran a ser els protagonistes de la capital del Baix Camp del 24 al 29 de juny. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament ha inclòs els concerts del Festival d'Estiu de Reus en la programació de la Festa Major de Sant Pere, que d'aquesta manera reforçarà la seva part musical amb la presència d'Anna Belén, els Catarres, Buós o la Bet. Concerts complementaris a l'oferta de barraques, on enguany hi actuaran grups com Zoo o Tremenda Jauria. El programa d'aquest Sant Pere inclou uns 200 actes, entre els quals alguns d'especials, que serviran per commemorar els 50 anys dels Nanos de Reus, els 15 del Lleó, els 10 del Vall de Tames i Vells i els 5 de la Cucafera. La Festa Major de Sant Pere s'iniciarà el 24 de juny amb l'habitual pregó, que en aquest cas anirà a càrrec d'Isaac Sant Romà, expresident ja de la Cambra de Comerç de Reus.
I sona una cançó que ara em parla de tu.
De repassar l'actualitat esportiva més local, en bàsquet, satisfacció a Girona per la renovació d'Eric Surís amb l'Uni.
Serà la seva quarta temporada a Fontejau. El club ha fet oficial la renovació del tècnic per un any més. L'anunci arriba després que es fes oficial dijous passat que l'equip disputarà l'Eurolliga. Des que és entrenador de les gironines, l'Uni ha sumat dues lligues i dues copes de la reina.
FM Girona, Josep Guardiola.
D'aquesta manera, Surís ampliarà un any més el seu contracte i seran ja 4 temporades al capdavant del conjunt de Fontejau. El mateix entrenador gironí es mostra agraït a la confiança que ha rebut per part del club.
Molt agraït al club per la confiança depositada en mi, confiança des de ja fa 3 temporades, per liderar aquest projecte des de la banqueta. Satisfet perquè l'equip i el club també en totes les parcel·les, però en aquest cas l'equip que és el que em pertoca valorar, doncs penso que durant aquestes 3 temporades no ha parat de créixer, cada temporada ha fet un pas endavant i alhora mantenint enguany la confiança, la il·lusió i la motivació fins i tot més.
Per altra banda, el club gironí va anunciar ahir que els abonaments per la pròxima temporada valdran 95 euros, un 15% més que aquesta última campanya. Preus de 80 euros pels majors de 65 anys i de 30 pel carnet infantil.
D'altra banda, l'últim reforç ha estat el de l'aler pivot de 22 anys, Maria Araujo, que arriba procedent del Wisla Cracòvia.
El calafellenc Miquel Mañé es proclama subcampió d'Europa de gimnàstica aeròbica.
L'esportista ha sumat un nou èxit al seu palmarès, a l'europeu de gimnàstica aeròbica, celebrat el passat cap de setmana a Bakú. El membre del Club Gimnàstica Calafell ha obtingut la medalla de plata en la categoria júnior individual masculina.
Bay Ràdio, David Canto.
El rus Anton Kolobov va ser l'únic gimnasta capaç de superar el calafellenc en una prova en què competien els millors talents de cada país. Mañé, que participava per primera vegada a un europeu, també va prendre part en dues modalitats més, d'una banda en parella mixta amb Noelia Ramos, en la qual van aconseguir la 6a plaça, i de l'altra en trio amb Noelia Ramos i Laura Asensi. En aquest cas van acabar 8ens. L'entrenadora del club calafellenc, Patricia López, també va estar present a Bakú representant la delegació espanyola. Miquel Mañé, doncs, va sumar un nou èxit als ja aconseguits anteriorment, com els ors al Campionat d'Espanya o la Quai Cup Internacional.
I pel que fa a l'esport adaptat, cap de setmana de competicions dels Jocs Catalans.
Dissabte, durant tot el dia, el pavelló municipal de Malgrat de Mar juga el Campionat de Catalunya d'hoquei en cadira de rodes elèctrica en format de triangular entre els equips ADB Barberà, Drac CEA i el Comcadem. Diumenge al matí a Manresa es jugarà la Copa Catalunya de Quad Rugby entre el nou equip de rugby de Manresa i el Buc de Barcelona. A la tarda es disputarà a Palau Solità i Plegamans el tercer i quart lloc entre el MIF Esbalí de Cimbarreres i el Barça Unes. I a partir de les 6, gran final entre el Costa Daurada i el Global Bàsquet.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
El 30 de maig, el prestigiós Trio Arriaga, una de les formacions cambrístiques nacionals més sòlides del moment, tanca la temporada de cambra a l'Auditori.
Els tres intèrprets ens proposen dos trios amb piano de Tchaikovsky i Shostakovich amb caràcter elegíac.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
s'assembla a cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.